juliol, quan les escoles han acabat, que amb temps lectiu.
Amb aquesta informació arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que dimarts passat es va estrenar la segona temporada de Madones a IB3 Televisió.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ens atam aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim amb en Marga Cifra, que ens acompanya aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia del poeta, filòsof i comunicador, Sion Catzano.
Quan vaig veure la primera temporada, caramba, jo m'agradaria fer això. I he tingut l'oportunitat de poder-ho fer. I això m'alegra molt. M'alegra molt i me dona molta satisfacció.
Me fa moltíssima il·lusió i te diré per què. Quan jo me vaig jubilar, vaig comprar un bloc així de gros, el més gros que hi va haver a l'estany, i vaig dir, ara cada dia jo anotaré tot el que feia de nina.
Què és una madona? Antigament era qui s'encarregava del dia a dia les possessions, la que decidia la cuina i a la casa, en definitiva la dona de l'amo. Una figura carregada d'aparent poder, força i prestigi, però fa temps que la madona ja no té res a veure amb les possessions ni amb el fora vila. Per tant, qui són actualment? Amb aquesta pregunta per bandera, Sion Catzano estrena segona temporada de Madones, un programa que ha tornat a recórrer l'arxipèlag de punta a punta per rescatar la memòria i el testimoni de les nostres madones. Ja en volen xerrar una estona en profunditat amb el presentador d'aquest format d'èxit a casa nostra, en Sion Catzano.
En profunditat.
Ja ha vingut aquí als estudis d'Ivetra Ràdio, en Sion Catzano. Com estàs, Sion?
Molt bé.
Benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per ser aquí, per parlar d'aquesta segona temporada de Madones, en la qual tu n'ets una part.
Sí, una part molt petita. Les protagonistes són elles, per començar, i hi ha un equip darrere que fa una feinada per fer aquest programa. Per donar aquest programa endavant, jo som la cara visible, però, bueno, no la principal.
Bé, però ja hi ha feina darrere.
Ja hi ha feina, sí.
De fer-la. Com te va? Com estàs? Com te va la vida?
Bé, no me queix. La veritat que el que va sortint del món de la faràndula ho agafam amb gratitud, però de mentre tenim una feina de 7 horetes 8 diari que mos manté i mos va traient un poc amunt.
Perquè tu vas estudiar filosofia.
Ja vaig estudiar filosofia, sí. I passa una cosa curiosa, que és que pensava tenir una vocació de professor que no va ser així. I quan ho vaig provar vaig dir... Pentura ser un desgraciat, anem ara a canviar de professió, que encara hi som a temps.
Clar, perquè moltes persones que estudien filosofia... Ara la cosa està canviant, però fa uns anys sí que l'única sortida professional que sembla que hi havia era dedicar-se a la docència.
Encara segueix molt així i, clar, el que et dic, jo vaig estudiar filosofia amb aquest pensament de ser docent i quan ho vaig provar vaig veure que no acabava de ser allò que m'agradava. Sí que m'agrada el contacte amb els adolescents, però com una cosa efímera, puntual, no de dia a dia. A més, molt d'escalf en el professorat, perquè és veritat que són tan difícils per aquesta professió.
Que tenen... molt d'això, ofici, paciència...
Sí.
I és veritat que no és una professió fàcil la de dedicar-se a la ciència.
Però estic content d'haver estudiat filosofia igualment, és a dir, crec que m'ha aportat certes habilitats que puc utilitzar per altres àmbits
de la vida. Aquí volia anar, perquè de cada vegada els pensadors, els filòsofs, les persones que s'encarregaran de pensar més enllà de totes aquestes màquines que cada vegada són més presents en el nostre dia a dia, serà molt importants, Sion, i això n'han de ser conscients, també.
Sí, totalment. A mi l'etiqueta de filòsof me queda grossíssima, però sí que és vera que avui en dia, on tot és tan ràpid, tenir la capacitat d'aturar-se a pensar, que crec que és bàsicament la filosofia amb el que consisteix, és aturar-se a pensar, i llegir en profunditat, escoltar en profunditat i intentar parlar en certa profunditat també, crec que són habilitats que serà molt necessària d'aquí en un futur molt pròxim.
I tant, i sobretot contrastau tot allò que vos diu l'intel·ligència artificial,
sí.
Encara no està preparada i diu moltes mentides. Bé, vull dir que no està prou preparada com per tenir una cosa que sigui realment fidedigna, una informació fidedigna.
Però això fitxen tant de filòsofs, moltes empreses de software per ensenyar a pensar les màquines. Que jo no sé si això és perillós. És a dir, no sé si els filòsofs, així en general, vos hauríeu de negar perquè aquesta intel·ligència artificial continua sent artificial.
Bé, jo tenc certa relació amb això. Jo, de fet, estic a la Fundació BIT, que és una fundació que intenta analitzar els impactes de la tecnologia aquí a les Illes Balears, i estem allà en Espar BIT, i fem una mica això, intentant realitzar estudis sobre certs impactes que tenen, com, per exemple, els usos del mòbil, perquè les al·lotes no estudien carreres d'estem, X, i després en fem divulgació d'aquests temes. I és interessant veure on un món tan tècnic, una mirada humanística, és ben necessari, no? I és un poc el que intentem fer de matins. I ets baixes madones, clar.
Clar, venim a parlar d'aquesta segona temporada de Madones. Com valores la repercussió i l'èxit de la primera temporada? Perquè va ser un boom, tu has passat a ser el net de Balears.
Exactament.
I tothom te vol a casa.
He llevat el joc en Joan Ferrés.
En Joan Ferrés era genre.
Era genre, d'acord.
Clar, tu ets el net.
Soc el net.
Sí,
cadascú té la seva parcel·la. Sí, molt content.
Amb el jovenet, ancian.
Sí.
No gaire més, eh? Ja en tocant 34 enguany, però bé, ja estem. I molt content en la primera temporada, i quan varen dir que faríem una segona, encara més entusiasmat, perquè crec que té molt de valor escoltar-les. I també és una cosa que intent dir als meus amics i a tota la gent de la meva generació: si teniu l'oportunitat de gravar la Perdina en Esperdí i que vos contin les històries i fer una mica d'entrevista, no?, i tenir-ho en vídeo, crec que és un arxiu que jo, per exemple, no tenc i ja no podré tenir, i que m'agradaria molt haver pogut fer en aquest moment.
Jo ho faig, de gravar amb ma mare, i a vegades me surten en els Google Fotos, te surten com a recordatoris, i rip bastant. Perquè, clar, són moments que ja no se tornen a repetir, i poder-los tenir immortalitzats també tenen un punt...
Sí, però moltes vegades no valen que les gravin.
Clar, és complicat, i també arribar en aquell punt, que aquí sí que hem d'agrair molt la funció de na Glòria Franquet, que és la que s'encarregava de les entrevistes, de trobar aquell espai segur per elles. Són unes dones que no estan acostumades a parlar davant càmeres i micròfons, però quan s'amollen i se senten com si fossin a casa seva, diguéssim, ja no aturen. Són autèntiques comunicadores nadius, diguéssim.
Aquesta promo m'ha fet gràcia escoltant a Francisca Estalina d'Esporles, que jo vaig coincidir amb ella precisament en el 97 Balears, que va ser on es varen conèixer, i és vera que té molt de discurs i que tot allò que conta, a mi m'agrada molt escoltar-la, perquè te quedes allà i dius, què me contarà ara en Estalina, no debades, però això l'heu fitxada en aquesta segona temporada, però m'interessa molt saber com hi arriba en Xan Catsana en aquest projecte.
I d'ahir, una mica el que deies tu, siguent, intentant ser el net de Balears, intentàvem que hi hagués un contrapunt en aquestes madones, que fos aquell net que escolta les històries de sa padrina, i a partir d'aquí, no sé, intenta construir una mica la seva pròpia identitat. Perquè crec que és interessant no només les seves històries personals, sinó que les seves històries personals estan incrustades dins la història d'aquí, de les Illes Balears, i moltes vegades entens com funcionaven les lògiques dels pobles, de les ciutats d'aquí, de les Illes, a través dels seus testimonis. I una mica és aquesta idea que jo intent, i de fet ho estic aconseguint, entendre una mica més d'on venim i què som a partir de les seves explicacions.
Clar, per això, per passar per la facultat d'estudiar filosofia, les grans preguntes de la humanitat.
I les grans respostes les donen elles. Jo crec que, de fet, són grans filòsofes també perquè l'edat, i és una cosa que m'he fixat fent aquest programa, te dona... I ara me sap molt greu, no sé desparpajo, no sé ara no sé traduir en català, però...
Aquesta, desinhibit.
Sí,
no ho sé.
Sí, aquest agosarament per dir les coses sense filtres, sense haver de retre comptes a ningú, no? I crec que això, elles, a l'edat que se troben, ho tenen molt present i ho practiquen.
M'agrada ser que dius de que són grans filòsofes, perquè és cert, però són grans filòsofes populars.
Exactament.
Potser no te citaran Lacan o te citaran, jo què sé, Schopenhauer, però sí que tenen una filosofia de vida i sobretot un valors que ara mateix són tan importants perquè n'hi ha molts que s'estan perdent.
Exactament. I també una cosa que crida l'atenció és que no són valors 100% compartits per totes, perquè a vegades me demanen què és una Madonna, no? Quin és aquell punt comú? I jo crec que més que un valor concret, una experiència de vida que totes tenen les seves, és cert aire de família a l'hora d'explicar les coses. Crec que a Balears tenim aquesta manera de dir sense explicar, mostrar sense ensenyar, no? Una manera fugissera d'explicar les coses que a vegades, simplement veient els gestos que fan en les cares, ja entens que te volen dir, no? I totes tenen un poc aquest caire. Al mateix temps, tenen cada una la seva pròpia història personal, els seus valors, i moltes inclús se contradiuen. Fins i tot tenim una monja, no sé si...
Sí, ho hem vist. Però totes les dones són madones?
Ai, sí, això és una gran pregunta. Jo encara no l'he acabat de resoldre.
O la madona és un tema d'edat?
No, perquè...
Perquè hi ha joves que ja madona gèneres totes.
Sí, sí, totalment. Sí, sí, de fet, jo crec que és una actitud, que també és com un tòpic, no? Però crec que et ser madona és aquesta idea que sempre hi ha hagut de que a les cases d'aquí de les illes pot ser de cara cap a de fora com andaven ells, però de cara cap a de dins com andaven elles, no? És dur control de les coses, et ser també el fil que uneix la història familiar, la que te contava les històries d'aquell tiet que va fugir a França, de totes aquestes... qui era aquell padrinet en què se dedicava. Tota aquesta història oral sempre l'han duit a ella de la llengua, i crec que això és la seva funció.
Fer de filtre també ha estat una de les funcions de les madones.
Una càrrega mental molt grossa, perquè sempre que hi havia un conflicte, o moltes vegades quan hi havia un conflicte, era demaneu a ta mare.
Demaneu a ta mare.
Demaneu a, per tant, tota aquesta càrrega, no només de la casa, de l'educació dels fills, de ja tot això, sinó també una càrrega més de gestió d'emocions.
I el que està bé i el que està malament, no? Si existeix cert caràcter balear, les que molt l'han ensenyat són les madones que teníem a prop, no?
Ara, què dius això de caràcter balear? Te volia demanar, heu anat a Eivissa, Benissalem, de Bunyola a Formentera, heu passat per tot. El concepte de madona és comú a totes les illes? O hi ha una madona eivissenca i una madona menorquina i una madona mallorquina que se poden semblar però no tenen per què ser iguals?
Crec que, bé, la paraula que els designa és diferent, perquè si no vaig errat, Menorca és madó, Eivissa és majora, Mallorca és madona, però sí que crec que comparteixen certes característiques. Sí, sí que hi ha... A totes elles veus això, el que dèiem, no? Aquesta manera d'explicar les coses i aquesta funció, aquest rol que han tingut dins la seva família i la seva comunitat, també, no?
Tot això molt comú a la Mediterrània, si m'apures. Aquest matriarcat, aquesta cosa de la mamma italiana, no només que és la madona nostra, no m'he inventat res. També és una manera d'operar i, sobretot, de transmetre el coneixement, com tu dius, des de fa segles, on les dones són l'epicentre. A mi encara me sorprèn com l'heteropatriarcat ha estat capaç de sobreviure tant de segles tenint aquest madonatge que mos ha educat a tots.
Jo crec que precisament per això ha durat tant de segles, perquè no hem d'oblidar que és fantàstic que hagin estat elles que m'ho han explicat, però moltes vegades ha sigut una càrrega per elles. Ser encarregades de les cures, el rol de pujar els fills, de cuidar els majors, etc., sempre ha recaigut de muntelles, i és vera que, per exemple, justament el programa que veurem demà, que s'atitula De gran vull ser, que parla un poc d'allò que elles volien ser de grans i si ho han pogut o no han pogut fer, moltes vegades col·lisionava amb aquest rol que s'assumia que havien de tenir elles dins la seva família.
Si no vaig errat, en aquest capítol se parla de que moltes volien ser hostoses de vol, que és allò que li va passar a Maria Antònia Oliver, que no li varen deixar sa hostesa de vol, i després ja se va fer escriptora. Clar, elles entenen el món contemporani? És a dir, aquest món on Donald Trump, espitjant un botonet, podria desmuntar-ho tot, o que podria acabar envaint Groenlàndia? Clar, és que es toca molt l'esbojarrat, però no, jo a vegades m'acosta entendre el món i faig feina a una ràdio i a una tele, i si tot el dia rebent inputs d'informació, no m'ho vull imaginar, que algú que a casa seva pot ser un dia que no llegeixes diari.
Crec que no entenen els detalls, però sobretot no entenen els fons. Per què passa tot això? En el capítol que vam veure la setmana passada, que era sobre qui eren les mones, els demanàvem precisament per el món actual i com estava funcionant, i se posaven amb les mans en el cap de com pot haver aquest nivell de guerres i de conflictes arreu del món, quan, diguent-ho molt simplement, és molt més senzill tot, no? I que cadascú hauria de mirar un poc pel seu redol i no intentar... Clar, crec que no tenen grans explicacions per aquests conflictes, però sí que tenen una mirada que... tot i ser Madonna ja és molt infantil, però és que és molt verdadera, de per què passa tot això, no? I a vegades assumim certes explicacions dels conflictes que hi ha al món quan realment no tenen cap base ni cap veritat darrere, no? I ells ho veuen molt ràpid, això.
Heu sintonitzat i veig a ràdio, això és el programa Tintol, som en conversa amb Mencion Capçana, a qui l'han convidat avui en el programa per parlar d'aquesta segona temporada de Madones, que se va estrenar dimarts passat, i a partir d'ara, cada dimarts, heu d'estar pendents d'aquest programa. Però a més de presentar Madones, Mencion Capçana és un artista que fa temes com aquest Mallorca Way of Life, que sona així.
Si vols t'enviï la meva pell, té descompte resident i una ferida just enmig, per si no t'ets suficient. Mallorca Way of Life, Mallorca en tentació, Mallorca en sentim, Mallorca en diversió, Mallorca Way of Life, Mallorca en paradise of love. Dones de portar les inespinars, cal les avessar, infants, velomars.
Clar, jo la volia demanar-te com és el Way of Life d'un poeta jove que a part li agrada la filosofia i que fa tele. Clar, és un Way of Life una mica diferent a la resta de companys que deus tenir.
Bueno, crec que l'única diferència és que sobrepens certes accions que jo també faig, no? Crec que el tret diferencial és que moltes actituds o moltes inèrcies vitals, aquesta formació filosòfica me permet potser analitzar-les des de fora i me permet pues, intentar, sempre que puc, crear un producte estètic amb tot allò, i d'aquí ve un poc l'estem aquest de Mallorca en Way of Life.
Clar, jo t'he presentat com a filòsof, com a poeta i com a comunicador. No sé en quin vessant te trobes més còmode, o ets com una santíssima trinitat i ets una miqueta de tot.
Una miqueta de tot i un poc de res. Poeta no mai ha estat una etiqueta que crec que pugui defensar, perquè no tens res publicat, sí que tens poemes, i un poc, jo, igual com les Madones, venc un poc de la tradició oral, jo entenc la poesia molt proper com s'entén la glosa, tot i que jo no faig glosa perquè no en sé d'improvisar, com una cosa viva i que s'experimenta en el moment, i si m'hagués de quedar amb alguna cosa seria comunicador, sigui amb el llenguatge que sigui, intentar comunicar les coses, les corolles que tenen pel cap. Sí.
Comunicador, i també t'atreveixes a cantar?
Sí, bé, jo recit, cantar ja no seria, no sé si plouria més del que plou ja avui, si no podia jo cantar, però bé, la part que al final una cançó que és? Un poema amb música darrere, no? I d'ahir se pot tirar de qualsevol manera, no?
No sempre són poemes, però no. Moltes vegades sí.
Sí, n'hi ha de millors i de pitjors, però sempre és un poc allò. No?
Totalment, sí. I clar, vas fer aquesta col·laboració en negre.
I amb Sideways, amb en Tia Ribot, sí.
Que Sideways és un DJ.
És DJ, sí. Va néixer un poc, jo vaig treure aquest poema ja fa... crec que 2021...
Que ja xerava de Madones, per cert.
Sí, Madones de portada, Alzines i Pinars, Cales de Bessar, Infants i Velomars. De fet, aquest poema va néixer com un contraanunci d'una famosa marca de cerveses que feia anuncis d'aquí, de les Illes Balears, i el vaig fer jo a casa nostra, en plena pandèmia, perquè no tenia moltes més feines que fer, i en Tià estava sempre molt obsessionat amb aquest poema, i li agradava molt la lletra, i hem de fer qualque cosa amb això... I se va juntar amb en Negre, que és un autèntic geni a nivell musical, i vam intentar fer aquesta cançó, que en el final del poema original ha quedat res, dos o tres versos, la resta ho hem canviat, però bé, té la mateixa essència, crec jo.
Clar, si anem als teus inicis, jo, clar, estava repassant, i m'ha sortit imatges teves, connectat des de casa teva fent directes, cosa que m'ha sorprès després quan te veus com n'has après i com ja controles el que seria el nivell televisiu, el mitjà, i com t'has desenvolupat. Clar, com recordes aquella primera actuació davant del públic i què li diries en aquell Sion d'aquella època amb un munt d'il·lusions, un munt de cabòries, un munt de somnis que a poc alguns ens han anat assolint.
Que no tingui vergonya. Jo crec que, és a dir, tota la meva trajectòria, si es pot dir d'aquesta manera, va néixer un micro obert de poesia que hi havia en el Cafè Tres Bandes aquí a Palma, i anava a veure-ho i veia la gent al cafè i deia, a mi m'agradaria fer això, i me va costar molt atrevir-me a dir, va, pujaré. I record perfectament el primer dia que vaig pujar, que me tremolava la cama com una fulla a l'hivern, que ho vaig passar fatal, em vaig quedar en blanc, va ser terrible, però el segon ja va ser meravellós, no? I intentar, sobretot, no només atrevir-se, sinó persistir una mica perquè a poc hi ha bona lletra. Això és el que li diria.
I que se diversifiqui.
Sí, un pot de tot, jo crec que sí, que és interessant, sobretot si tu ho sents així, cadascú té la seva manera d'expressar-se, però a mi mai m'he sentit còmode dins una categoria molt purista, com pugui ser de poeta, pugui ser de comunicador, que sigui, i el que tu vagis veient que te serveix i que te funciona, pues, ves tirant.
És una cosa també molt de joves, no?
Sí.
Aquesta hibridació.
Sí.
Els de la meva generació tenien tendència com a encasellar-nos tot d'un amb allò que fèiem, en canvi ara és aquest laissez-faire, aquest deixar-vos fluir, que ho duis fins a les darreres conseqüències.
I crec que se va perdent. Jo crec que com més passen els anys, més te costa atrevir-te a fer coses on no te sentis tan còmode. Per tant, l'abans possible, tira't a totes les piscines que hi hagi, saps? I així, el manco, si qualcú no hi ha aigua, mira, cap fico que tens.
Per tant, això seria el consell. M'agrada com a concepte,
sí.
Tira't a totes les piscines que puguis.
Totes les piscines que puguis.
De jove.
Exacte, de jove.
Que encara te podràs recuperar d'esguix.
Exacte.
Ja, a partir de certa edat ja no convé tant.
I qualcú no hi haurà aigua, segur.
Clar. I ara, en som a dones, ja amb aquesta segona temporada en marxa, com Elvira, el seu futur en Joan Catsana?
Bé, jo, com sempre, he dit ja quan van començar a treure els primers poemes i hi havia alguna entrevista i tal, i el pròxim pas, i jo he sempre intentat mantenir molt la tranquil·litat i fer el que me neixi en aquell moment, i sobretot, que això també és un consell, mira, ara que mos posem un poc a donar consells, que donaria a la gent que se dedica al món artístic, que és molt trist dir això, però crec que és molt vera. Funciona molt tenir alguna font d'ingressos fixa part de l'artística, perquè te permet dir que no a coses que potser diries que sí, però no t'acaben de motivar, i centrar-te en allò que sí de veres sents i que teneix de dins, no? I és molt trist perquè tant de bo se pogués viure 100% des de minut 1 d'allò creatiu, però és molt complicat. I tenir aquella base te permet poder triar una mica i anar tranquil, que crec que és la principal. Ara que frissant tant i que pareix que si no treus una cançó i en els dos dies ja és viral, etc, és un fracàs, ostres, anem a tranquil·litzar-nos.
És una pressió grossa.
Sí, que la vida té molt d'anys.
Però clar, les madones vos ajuden a revertir aquesta idea?
És que precisament és un dels aprenentatges que jo he tret. En aquest programa que veurem demà, hi ha una part molt que a mi m'agrada molt, que és cap en el final, que és sempre estar amatents de fer algunes coses. I mos expliquen quines aficions tenen ses madones ara, i n'hi ha que han començat de teatre en 70 anys. I ostres, fantàstic. Sempre hi ha temps per seguir obrint camí i per fer allò que mos faci sentir vius.
S'ha idealitzat un poc per el tema de ses madones, és a dir, el concepte en si.
És el que deia un poc en el principi.
Clar, perquè tendim a romantitzar-ho tot.
Sí, i que ses madones eren unes persones concretes, unes possessions de... Jo crec que abans, o sigui, quan s'entenia el concepte, que tampoc sóc aquí un expert en sociolingüística o el que sigui, és a dir...
Sociologia
mallorquina, no? Però sí que era una madona...
Antropologia.
Era certa dona amb possibles que controlava una possessió i donava ordres a tort i a dret. Ara s'ha popularitzat una mica, bé, ja fa estona se va popularitzar una mica aquest concepte, i Madonna és un poc cada Madonna de cada família, de cada casa, no? Avui en dia crec que s'està perdent un poc aquesta idea, i de fet també crec que és molt interessant aquest programa, perquè potser són la darrera fornada de madones, no? Aquestes generacions que ara tenen potser entre 70 i 90 anys, no? D'allò que potser en qualsevol moment tenia sentit, que era dir-se una madona. Crec que d'aquí 30 anys no existirà tant aquest concepte, i per això serà interessant revisitar productes com aquest.
Però per què no? Perquè la societat canvia,
sí.
Perquè la dona ja no pot dedicar-se tant a la cura de la casa, dels fills, d'administrar les seves possessions o el seu redol, encara que fos petit.
I que el concepte de família mateix ja no és el que era. I crec
clar,
que...
És que ara tenim més cans que nins.
Exactament. Per començar, la gent... I és totalment respectable si sempre és voluntari, prefereix fer un projecte de vida en solitari que no amb una petita comunitat familiar, amb un nucli familiar. No
sé. També deia, alerta en la romantització del concepte, que està molt bé,
sí.
Però també hi havia moltes dones, moltes madones, que era l'única sortida que tenien. I alerta en romantitzar-se en quines èpoques, perquè que tornin, mos quedaríem amb un aspecte, en els aspectes positius, però que també en tenien algun de negatius. Per això és interessant, a segon quin capítols, quan parlen que no tot és color de rosa.
Evidentment. Jo crec que una altra de les característiques principals d'aquestes madones és que defugen de la nostàlgia aquesta idealitzada, de que tot el que han viscut ha estat genial. Són conscients de que les noves generacions de dones, especialment, segons quines coses, ho han tingut més fàcil o han tingut un context, no sé, una mica més amable que el que varen tenir elles. I per res idealitzen tot el que han viscut. Sí que d'altres coses, com pugui ser, per exemple, certs valors que s'han perdut, etc., sí que els reivindiquen, però elles defugen molt d'aquesta nostàlgia, etc., i d'aquesta idealització, perquè és el que tu dius. Moltes no han tingut altra opció que ser madones. I quan Nestalina mateix, Nestalina mos comentava que ella li hagués agradat ser artista. Bé, i de fet, anaves a casa seva i el primer que te feia és cantar un bolero, cantar qualque cosa.
És que és molt artista, Nestalina.
És una artistarra, claro. I això és el que passa, que moltes no han pogut triar ser o no ser-ho. Jo sempre penso que si és una decisió voluntària, en lo complicat que et saber si és voluntari o no, perfecte, però moltes vegades no ho ha estat. No? Això també és un problema.
No, i a més que també són dones, són una generació de dones que s'han hagut d'adaptar una sèrie de canvis. Jo ho penso, per exemple, ma mare té 83 anys. El que ha viscut ma mare en els darrers 20 és molt complicat de pair des d'un punt de vista tecnològic. Clar, és que jo, ma mare, jo, la meva germana, qualcú, l'has d'acompanyar al banc, perquè ara ja el que ella coneixia, que era anar a la finestreta, o sigui, no existeix, clar, és que això també és una època que s'està perdent i que està molt bé que se recuperi el manco, que s'encapsuli, que s'empoti aquesta memòria en format audiovisual.
La majoria de les dones que nosaltres hem entrevistat en aquest programa varen néixer a prop de l'any 50, d'acord? Del segle passat. Les seves mares no varen viure, crec jo, ni un 30% dels canvis que han arribat a experimentar elles. Les seves padrines, tampoc. És a dir, durant molts anys, els canvis eren molt lents, molt polítics, i elles han viscut del 50 fins al 2025, que són 3 o 4 vides, diguéssim.
Sí, sí, un canvi. No.
3 o 4 paradigmes molt diferents, molt diferents.
Tu explica-li a una repredina que és Instagram. Sí, és a dir, tu vés en el segle XIX explicar a qualcú que és Instagram.
No,
és que discutaries cap, òbviament.
Sí, bruixeria.
I que no tenim temps, això de pair-ho, d'administrar-ho, ni ser madona, ni ara, ni... És difícil, no?
Que jo també, de cada vegada, penso més, sense voler ser una ermità que viu allà a la muntanya, potser no fa falta participar de tot, eh? Si hi ha algunes coses que no acaben de veure clares, però podem mantenir el marge, i la vida segueix, i hi ha moltes vies que també és... Tornant en el món creatiu, aquesta necessitat d'aparèixer, de ser-hi, de mostrar sa cara... segon quant, la millor no fa falta i la millor és inclús contraproduent, no sé.
He deixat la pregunta frívola per al final. Senyor Encatsana, com s'aconsegueixen aquestes espatlles? Ho dic perquè jo feia temps que no te veia i es canvies espectacular.
Bueno, mos agrada un poc el gimnàs, mos agrada cultivar la ment i mos agrada cultivar les coses.
Tu ets un ment sana, incorpore sano.
Incorpore sano, intentem un pot de tot. Sí. Però bueno, aquí sí que mos queda molt de recorregut per fer.
Però que fas exercicis de força.
Sí, bé, ara he agafat un poc aquesta línia, no sé si coneixeu, el tema de Sairots, que són com... No. Bueno, són curses híbrides, hi ha un pot de córrer i un pot d'exercici de força i se combina. I ara hem començat, en la meva parella, un poc en aquest mundillo. Però bé, amateur.
Si voleu veure aquest canvi, cada
sí,
dimarts, a Madones, veureu la transformació d'atenció en Catzana, el net de Balears, que a partir d'ara, cada dimarts, durant una sèrie de setmanes, mos explicarà com ha estat sa vida i sobretot el pensament d'aquestes Madones que formen part del nostre ecosistema.
Exactament.
Que bé que n'hi ha més... enguany?
Sí, enguany som 14 madones, són més madones que l'any anterior, són una mica més jovenetes, l'any passat eren totes 90 per amunt, enguany 70-80 anys, són més capítols, més de tot, un poc així, seguint ara tot el que he dit se'n va en orris, nosaltres més i més ràpid, tot.
Com es vetres, sempre més i millor.
Més i millor, exacte.
Sí, en Catzana, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cada dimarts, Ivetres Televisió, madones, bona unció, i aquestes 14 madones fantàstiques de les Illes Balears. Ara fem una pausa i tornem tot d'una. Sentir Mallorca en diversió. Mallorca en paradise of love. Pento.
IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que trob que se diu poc, i és la paraula xícero. La trobo una paraula preciosa que mos ve directament del llatí i que moltes bandes, per dir xícero, diuen peso.
Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
Avui, tot i ser Blue Monday, tenim l'alegria dels dilluns, que en Joana Maroto, com estàs?
Bon dia, bona gent, com estàu? Què tal tot?
I bé, de dilluns, mai millor dit.
Bé, de dilluns, per això precisament avui ha costat més que mai, però sí. Bé, la cosa no comença bé, ja ha anat malament, però atenció, ara ja ho dona Margalida, no és dilluns, no és un dilluns qualsevol, és, ja ho sabeu també, és el tercer dilluns de gener, també conegut com aquest Blue Monday, és a dir, el dia més trist de l'any, o... Això diuen.
Capítol 153. El Blue Monday, el dia més trist. El millor invent del màrqueting. Is it that ice cold Michelle fight for that white gold? This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling.
D'entrada jo venc a desmuntar tot això del Blue Monday i per això me nec a posar qualsevol cançó trista o que faci referència a Blue Monday. Per tant,
tu sempre tan alternativa.
Alternativa sempre. I això que avui no duc un bon dilluns, perquè no me trobo molt fina, però no és que estigui trista, és que estic com a de baixona.
Com a flonxa, com a flonxa, no flonxa.
Tenc com una cosa rara, me'n revolta qualque cosa.
Ai, alerta, perquè ja passes també.
Ja passes. Però bé, sí. Cada any, quan encara no hem acabat els torrons, el nostre compte corrent plora les totes i estem immersos en aquestes torrades i foguerons, tant de Sant Antoni com de Sant Sebastià, les xarxes socials s'omplen de missatges del tipus «Ànims, que avui és Blue Monday!» i les marques responen «Ànims, que aquí tens un descompte!» No sé si vos heu fixat, però bé...
A mi avui ja m'han oferit dos d'hotels.
És que és una cosa grossa. Bé, no sé si sabíeu que diuen que hi ha una fórmula màgica i tot sobre la tristesa. Idò sí, màgica o matemàtica. Tot això ve d'una fórmula matemàtica creada l'any 2005 pel psicòleg britànic Cliff Arnall. Una equació amb lletres i tot, que combina clima hivernal, deutes de Nadal, sou de gener, propòsits que ja no complirem, falta de motivació, i el resultat és que aquest tercer dilluns de gener és el pitjor dia de l'any. Creus que pot ser que aquest dilluns sigui el més trist? O això d'entrada... Pels llonguets és impossible perquè avui et se revela de Sant Sebastià i d'altres duen una ressaca encara de Sant Antoni que no se poden aguantar. Home, en Xisco que... d'avui de matí que haurien de començar a comptar a partir d'avui tres dilluns més, no?
Exactament, perquè per a Balears, a les Balears, Nadal acaba després de Sant Sebastià, diguem-ne. Perquè venim de Sant Antoni, ho podem allargar dos dies més, ho podem estirar, i jo crec que a partir de dia 20 hem de comptar els tres primers dilluns.
Això seria, per tant, dia...
Mitjan febrer.
Dia 16 de febrer.
Sí? 16
o dia 9.
Bé, depenent.
Dia 9
de febrer. Bé,
jo... Sí, perquè llavors serà Carnaval.
Exacte. I enllaçarem amb una altra cosa. Però bé, jo no ho crec massa, perquè resulta que aquesta fórmula no té cap base científica, ni estadística, ni metodològica, ni res de res. Tan poc rigor tenia aquest Cliff Arnall que fins i tot ell mateix, amb els anys, ha admès que això de científic-científic no en tenia res. Era un poc allò de tristesa patrocinada per... Saps? O sigui, el que deia en Xisco, no? Que al final, la darrera venia qualque anunci perquè comprem qualque cosona. I aquí ve la marotada d'avui, la marotada bona. El Blue Monday no va néixer en un laboratori, sinó en un despatx de publicitat. Era una campanya d'una agència de viatges perquè volien vendre vacances en el gener, que és un mes que d'entrada és fluixet.
Clar.
El missatge era claríssim. Estàs trist? Idò, reserva un missatge. Un missatge no, un viatge. Perdoneu, que és que estic un poc espessa. Idò, mira tu per on, que la idea va triomfar tant, que fa gairebé 20 anys que la celebrem. Que cada tercer dilluns de gener fem aquesta comèdia, no?
Hi ha una cosa que sí que l'evidència científica no pot negar, que és que arriben les despeses.
Això sí.
Pels autònoms arriben els trimestres.
Evidentment.
Arriben les targetes de crèdit de tot allò que s'ha gastat per Nadal, per rei, per
una,
tot.
Una tristesa de gastar-ho.
Sí, però sí. Bé. Això sí que té evidència científica.
Però bé, científica no. Té la evidència de que tu has obert la cartera i has gastat, per sí. exemple, per damunt de les teves possibilitats, que també mos passa moltes vegades.
Que això però pot entristir la gent.
Pot entristir. No, mem, hi ha moltes coses que fan que gener, d'entrada, això ho han dit tota la vida, sigui una costa molt empinada, no? Empinadíssima. Han passat les festes de Nadal, hi ha gent que té pues, aquesta morrinya o aquesta nostàlgia de que deixem enrere un període que per a molts és hermós, després també m'han d'anar en compte de que les properes vacances estan molt en fora, etc etc. Però base científica de que avui és el dia més trist de l'any, no n'hi ha cap.
No n'hi ha cap, no.
He fet una investigació, això sí, no científica tampoc, perquè ja no soc científica, però crec que sí bastant empírica.
Ets mare investigadora.
Mare investigadora avui. Sí, talment. Perquè, clar, jo volia saber si això era vera o no. He demanat a en Pedro Fiol d'Aviva si és vera que la gent torna a Bogotà fent reserves de vols, de viatges i de pats turístics. Això m'ha contestat.
A nivell de ventes, el mes de gener, a més de la seqüència històrica que nosaltres controlam, per Balears és un mes molt bo a l'hora de fer reserves que ara s'estiu. Motiu, pensam que les persones ja s'han conscienciat de que viatjar, sobretot en els mesos de juny, juliol, agost i setembre, és més car que no altres èpoques de l'any, i per això ho fan amb molta anticipació. I el que feim els Balears és que ens beneficiem d'aquestes promocions, que moltes d'elles van enfocades per reservar gairebé en aquests mesos d'hivern i de primavera, però alguns ho fan extensiu fins a final de la temporada, és a dir, gairebé fins dia 31 d'octubre. Això fa que aquests que en principi no tenien previsió de trobar-se amb cap descompte per marxar-se de vacances en els mesos d'estiu, trobaran aquests percentatges i aquestes ofertes que venen fruit de que a la península ara hi ha aquesta baixada molt pronunciada en quant a ventes. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. I feel it. No penseu que aquesta també és una bona cançoneta per de fugir de la tristesa, no? Aquest I got a feeling d'aquest grup que no sé si l'heu escoltat mai o l'heu ballat mai, però hi fa...
Qualque vegada sí, Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas, que bé, mos va molt bé per contrarrestar, no?, que avui sigui aquest Blue Monday. Bé, podria ser, però, que el gener fos un mes trist, ara ho dona Margalida. Gener, així com a concepte, en genèric, perquè en el gener mos sentim més baixos, també és una cosa bastant real. Que el Blue Monday sigui un invent no vol dir que el gener no estiguem platòrits, eh? Idò, mireu, la psicologia sí que explica que és un mes complicat. Llavors, no només per els excessos econòmics, sinó perquè venim d'excessos de sucre i dopamina, nadalenca. Mm. Clar, després d'això no ha Cristo que ho aixequi. Clar,
totalment.
Ha posat sucre a les totes i llavors aquest excés de sucre i dopamina, nadalenca, pues, té una davallada bastant grossa. Tornem a la rutina, en el despertador i en el que faig aquí. Això és molt important, perquè, a més, jo me passa cada dilluns que faig aquí. Que això no són hores, a les 6 de matí que faig jo aquí, I aquesta rutina, bé...
Però tens un compromís a les illes.
Evidentment, d'aquí som, cada dia. Però els dilluns sols sempre costa més. Però bé, tenim més hores de, menys hores de llum, també menys serotonina. Això també fa que, per ventura, mos sentim una mica més baixos d'ànim, fins que comença a estirar-se una mica més el dia. I arriba també la temuda Costa de Gener, que és aquesta part econòmica o de butxaca que dona Margalida. Però aquí millor ho explica que la psicòloga Antònia Seguí. I doncs, mireu, li he demanat a ella també per aquesta qüestió, perquè d'entrada és vera que també mos hem de poder sentir tristos, no? No hem de frivolitzar ni en una cosa ni en l'altra. I això és el que m'explica Antònia.
És important no confondre tristesa amb depressió, perquè moltes de vegades s'utilitza la mateixa paraula, que estem deprimits. Avui estic deprimit, i no, això no és un dia, la depressió no ve d'un dia. Val? Per tant, no hem de catastrofitzar el fet que estiguem tristos. No hem de relacionar directament aquesta tristesa amb una depressió. A vegades se té por a deixar-se endur per la tristesa per por arribar a manifestar una depressió. I, de fet, és totalment erroni, perquè si bloquegem moltes vegades aquesta tristesa, sí que mos pot dur a un estat depressiu. No sempre, però pot ser una de les causes. Per tant, deixem fluir totes les emocions, incluïda la tristesa.
Tot això pot provocar el que es coneix com a winter blues, una baixada lleu, passatgera, però humana. És a dir, en Antònia Seguí, aquesta psicòloga que avui ens ha ajudat a fer marotades i marotismes, mos ho diu clar, la depressió no és un dia, no hem de frivolitzar amb això, i ens hem de permetre també estar tristos. No passa res si per un dia mos hi sentim, o un parell de dies.
És que si te fixes, ja no mos permetem estar tristos, ja no mos permetem avorrir-nos. Hi ha una sèrie de sentiments que tindrien una càrrega semàntica com a negativa, que intentem eliminar de la nostra vida i se fa molt complicat després poder gaudir dels moments de felicitat, perquè si no has tingut temps d'avorrir-te, tampoc pots gaudir de l'entreteniment a les totes perquè no saps el que és entretinguda.
Això que diuen també de t'infant, no, que no se saben avorrir, que abans no teníem tauletes, per exemple, ni mòbils, i fèiem més ús de la nostra imaginació per entretenir-nos, autoentretenir-nos, no?
És que la imaginació se fomenta a través de l'avorriment. Per cert, aquest Catherine and the Waves, aquest Walking on Sunshine, està... Varen fer un estudi, no sé si l'has treta per això, aquí, a Rollo, varen fer un estudi a una universitat americana i varen triar les 10 cançons que portaven de més bon rotllo del món mundial, també molt enfocades cap a lo que es publica anglosaxó, i aquest Walking on Sunshine surt com a una cançó que te desperta i te reviscola en qualsevol situació.
Era una mica s'intenció, no? Fer el contrari, no triar cançons tristes per... d'alguna manera il·lustrar aquest marotades i marotismes dedicades al Blue Monday, sinó fer tot el contrari, sinó triar cançons que d'alguna manera mos posin de bon humor.
Tu has volgut fer un Happy Blue Monday.
Un Happy Blue Monday, per exemple. Però quins són els perills, Xisco Nadal, de posar data a sa tristesa? I dels experts alerten de que dir que avui toca estar trist també pot ser perillós, perquè simplifica massa les emocions i fa veure que la tristesa és una cosa puntual i que se cura, per exemple, amb una compra online, i no és així. No. Estar cansat desanimat o trist no és un error del sistema. És part de sa vida, com ara mateix explicàvem. No poden ser o estar feliços sempre i cada dia, tampoc. Aquesta happycràcia que també mos han instaurat a les xarxes socials.
Per favor, quina meravella de concepte.
Happycràcia.
Ara te'l copiaré.
Per favor.
Happycràcia.
No fa falta viure un mode somriure permanentment. Veus? Això de ser happycràcia cansa més que un dilluns. Xisco Nadal, no ho trobes?
Totalment. I llavors el que és falsa happycràcia, que això és Instagram.
És que sap què passa? Que molts pensant que la vida dels altres és molt happy, o és allò que mostren, molt happy, però per ventura darrere... No?
Sap qui ho va escriure, això?
Qui ho va escriure?
Fa, però ja, molt d'anys, Llorenç Villalonga. Quan va dir que París no és màgic, sinó des de Bearn. I les coses, de vegades, només són precioses, ben il·luminades i interessants si ets a veus des d'en fora. Però quan t'hi atraques, notes que per tot hi ha goteres.
A moltes d'aquestes fotos d'Instagram, si t'hi acostassis, veuries una altra cosa. I ara jo te diré una frase que la tinc aquí apuntada. Una altra frase
si
m'agrada molt,
que me l'he apuntada. Jo t'esperon, estimada.
Sí.
M'agraden a visitar Villalonga i dius, jo també.
Talment. Idò, mira, te la llegesca. Allò essencial és invisible a les xarxes socials.
Bum.
Què te pareix aquesta frase?
L'original deia que era invisible als ulls.
Sí, evidentment.
Però perquè els nous ulls són les xarxes.
Són les xarxes socials. Però bé, per cert, xerrant de blue, d'aquest blau, sabíeu que en anglès blue vol dir blau, però també vol dir trist. També avui dematí en xerrava.
I feel blue.
També està associat, per exemple, la pel·lícula Inside Out, no? La tristesa està exemplificada i dibuixada de color blau. Vull dir que cada emoció també està representada per un color, i és blau, sembla que també s'enfoca més a la tristesa. I què vols dir per acabar? I doncs que el Blue Monday no existeix científicament. Ara podria dir, el Blue Monday són els pares. No volia dir això. El Blue Monday...
Has de venir més dies malalta.
És que estic molt malalta.
No, avui,
t'he
dit una cosa,
no
jo avui t'he vist millor que mai.
Que ets dolent.
Mira quina hora t'ho dic. Avui t'he vist millor que mai.
A la tassa del vàter.
Hi ha coses que pens que no cal compartir-ho tot en les illes.
No, també és vera. Però bé, el Blue Monday no existeix científicament, però el que sí existeix és un mes de gener llarg, fosc i costa per amunt. Així, una costa ben empinada per amunt. Així que avui, si estàs baix d'ànim, si estàs baixos d'ànim, no penseu que és perquè toca. Mos han de cuidar, han de parlar amb algú, sortir a la llum del dia, i si compres alguna cosa, on a per favor que sigui, perquè te fa ganes de veres, de bon de veres, o ho necessites de bon de veres. No perquè t'ho digui una fórmula inventada ni cap marca patrocinant el Blue Monday. Recordeu, si sa vida te dona un dilluns blau, pinta'l com ells, de colors. I ells, per cert, són la Gran Orquestra Republicana, per qui no ho sàpiga i per qui vulgui afegir a la seva playlist aquesta cançó, Vida de Colores. Que avui hem fet una playlist així com molt motivadora.
Colorista.
Per tant, amb ells, vos dic bona setmana.
Bona setmana, Joana,
que vagi molt bé,
sí,
igualment.
I fins la setmana que ve. Ara hem de fer una petita pausa i posarem un pot de música per acabar avui aquest programa.
Tu haces que la vida se revuelva de colores, oye. Tú haces que la vida se me vuelva de colores, oye. Tú haces que la vida se me vuelva de colores, oye. Tú haces que la vida se me vuelva de colores.
Tento.
IB3 Radio es participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. El Guateque Musical.
posem música en aquest programa per acabar. Ja són aquí també en Celestí i en Miquel. Com estàs?
Som aquí.
Va bé, va bé.
I avui música dedicada al color blau, com ara assenyalaven a Joana.
Sí, és molt dintre malot, avui és Blue Monday, diuen que el dia més trist de l'any, segons alguns experts publicitaris, i com que no volen tristors per acabar el programa, dedicarem aquest guate a cançons una mica com a fent a Joana, que tinguin el color blau com a protagonista. I començarem per un clàssic de clàssics que ens farà ballar a tots a les totes. Azul, de Cristian Castro.
Azul, cuando en silencio por fin te besé. Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un manantial azul que me llena de amor.
Increïble la interpretació com l'ha fet en Xisco.
En privat, perquè en privat. No tinc aquesta d'en Cristian Castro.
Però increïble.
L'home que recomanava no tocar-se abans de cantar.
Ah.
Mira, tot mira. Va començar aquí.
Ara amb una cançó.
És un poc David Bisbal, aquest.
Un poquet sí,
no?
I filla d'Ana Verónica Castro, l'actriu i presentadora, que són una nissaga de primer ordre a Mèxic.
Ara anem amb una cançó que associa el blau amb nostàlgia i amor tòxic. L'Anna del Rei utilitza el color com a element estètic i emocional. Forma part del seu univers cinematogràfic i melancòlic tan característic.
White shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean.
I en Agats varen fer dues versions de Blau. La segona, precisament, sona així.
Blau, sa soledat que jo també me vol pintar de color blau. Sa societat que jo també me vol fer semblar d'un color blau, de color blau. Com els cops que me deixa sa soledat, jo també me vol pintar de color blau, me vol fer blau.
El blau dels ulls sempre ha estat un clàssic de la literatura i de la música, com en aquest Plus bleu que tes yeux, de la gran Edith Piaf.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux. Plus blond que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu.
Seguim aquest recorregut per la Romània lingüística gràcies al color blau i del francès passant al portuguès amb aquesta Blue Bossa d'Anna Caram.
Eu sei, você sabe que o amor tem o seu momento de briga e dor, mas o que importa é ver você sorrir depois. As pazes namorar. Eu tenho um grande amor por ti.
Que m'agrada que m'hagi tocat aquesta, Xisco. Considerada una de les millors cançons introspectives de la història del pop, el blau representa vulnerabilitat emocional i melancolia. Joni Mitchell va escriure aquest tema en un moment de gran exposició personal i en Formentera, de fet, darrere fons, perquè ell havia romput una relació, se'n va anar a Formentera, i Formentera la va inspirar per fer aquest disc, així sona el seu Blue.
Blue.
anchor me, or let me sail away. Hey, blue, there is a song.
El Sobreviviré, de Mònica Naranjo, del disc Minash, és una traducció literal d'un clàssic de la gran Mina, Fiume Azzurro, Fum Blau. I com que som molt fans de la versió original, que soni Fiume Azzurro.
Poca gent sap que és una còpia.
Ben copiada. I ara acabem amb un clàssic absolut de la música italiana, un tema que l'Azzurro d'Adriano Celentano evoca l'estiu, el cel blau i una sensació agradolça de solitud urbana. És una cançó alegre en aparença, però plena de matisos emocionals.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
Fins aquí el programa d'avui. Acabem amb aquesta azzurra d'Adriano Celentano. Ja sabeu que s'ha suspès tots els actes i concerts de la Rebel de Sant Sebastià, però nosaltres tornem demà, Miquel Celestí Xisco. Gràcies.
Fins demà.
Fins demà.